escolar.
I amb aquesta informació arribam a les 6:04. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A Som Grans ja estan preparant nous programes per la pròxima temporada. Mentrestant, podeu escoltar algunes de les millors emissions dels darrers mesos. Us desitgem un gran estiu!
A IB3 Ràdio, Som Grans, amb Natàlia Blanes.
Ni les Illes Balears ni la gent gran poden romandre al marge de la cura del planeta, del medi ambient o de la sostenibilitat que tan en voga està. Així que aquesta setmana hem convidat a l'entrevista personal del programa el veterà ecologista, professor i escriptor Miquel Rajoy Ferrer, amb qui farem una conversa a dues bandes, sobre ell i també sobre l'ara omnipresent cimera del clima COP25 de Madrid. Sieu tots benvinguts a l'edició 104 de Som Grans, a la que també parlarem sobre la situació dels actors i actrius majors de les Illes Balears. Ho farem amb l'actriu Aina Frau, membre de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears, coneguda sobretot per la seva participació a la pel·lícula El Bola, ara jubilada, però encara visible a una sèrie molt pròxima d'aquí a les Illes Balears, Mai neva ciutat d'aquesta casa. Enmig, dedicarem els minuts de Grans d'All a parlar amb l'entrenador personal Artur Kellner sobre l'exercici físic com a ajuda per a millorar algunes malalties cròniques. I a les històries majúscules que ens du cada dues setmanes na Mireia Balasc, durem el record el llibre La veu de les 13 padrines, una obra a la que ancianes indígenes de tots els indrets donen consells al món, adreçats en especial a la cura del planeta i de totes les espècies que l'habiten. Al control tècnic tenim Ivan López i en Bernat Nadal encarregant-se de tots els aparells que fan possible que això soni com cal. Comencem!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
El nostre següent convidat al programa és escriptor i va néixer a Palma l'any 1952. Ha dedicat la major part de la seva extensa obra a nins i a joves, tractant temes com la natura, l'aventura, els valors humans o les històries tradicionals. Les seves lletres li han valgut importants guardons a l'àmbit de la parla catalana i a Espanya. També ha escrit alguna novel·la per adults i assajos sobre ocells i cultura popular, així com guies de turisme de les Balears i textos didàctics per l'educació ambiental i el conservacionisme. Tot i això, aquesta amplíssima tasca com a escriptor no ha estat aquesta la seva dedicació professional, sinó que ell ha estat professor i, a més, és un dels socis fundadors del grup ecologista GOP a les Illes, entitat de la qual va ser president. Ell és en Miquel Rajó i Ferrer. Benvingut a Som Grans.
Moltíssimes gràcies.
Hem volgut fer coincidir la seva entrevista al programa amb l'esdeveniment de la cimera del clima, COP25, a Madrid. Sincerament, per què creu que serveixen cites com aquesta?
Bé, perquè se'n parli. Ja és molt, no? I encara que tard, perquè se'n parli en aquesta ocasió amb una certa urgència. És a dir, els ecologistes i conservacionistes fa molt d'anys que deien que el tema de l'efecte hivernacle produiria alteracions climàtiques importants. Hi havia gent que ho negava, hi havia gent que ho dubtava, hi havia gent que tenia un punt de semi-certesa, semi-incertesa, perfecte. Ara ja, jo crec que el consens és total. Servirà per qualque cosa? Jo penso que sí, jo penso que aquestes trobades serveixen sempre. Fas passes endavant molt lentes perquè hi ha molt d'interessos i a més hi ha molta preocupació i molta por. Si és vera tot el que se pronostica, vengui l'any 2030 o vengui l'any 2070 o l'any 2100 o l'any 2300, si és vera, la veritat és que els pronòstics són dolents si no s'efectuen i si no se presen mesures de canvi especial, ara diré una cosa que no es redarà, però especialment de canvi del sistema econòmic. És a dir, la clau de tot, la base de tot és que el sistema capitalista, especialment enfocat des de la perspectiva neoliberal, és molt perjudicial.
Per què?
Perquè prima els interessos individuals per damunt dels col·lectius, senzillament. I perquè, a més, està basat en l'explotació de recursos i en l'explotació de les persones, i punt.
Ha arribat l'hora de canviar de paradigma.
Ha arribat l'hora de reflexionar-hi profundament. El mateix Macron, el mateix Sarkozy, quan hi va haver la crisi l'any 2018, que va ser una crisi de caràcter més financer especulatiu que no d'una altra cosa, va parlar en el primer discurs tot exaltant, no, és que hem de canviar el sistema. No l'han canviat. En Sarkozy no és ni marxista, ni és ecologista, ni és un radical, ni és un terrorista, ni és res. Era el símbol de la França més burgesa i més capitalista i més... Això pens que no és un bon sistema. De fet, ara tenim unes persones a un tribunal que els demana no sé quant d'any de presó per haver tirat unes bengales i un confeti per haver fet una manifestació contra el turisme massiu que pateixen les Illes Balears. Val. Escolta, jo ahir vaig llegir el diari Mallorca que la societat de les Illes Balears té uns índexos en temes de salut, en temes d'educació i en temes de, diguem, societat del benestar, que són els pitjors de tot l'estat. Vol dir que el turisme, vol dir que és monoconreu d'un sistema d'explotació massiva del territori per part de lo que és, entre cometes, la paraula turisme, lligada amb especulació, amb construcció i en dobles negres, no funciona. No beneficia la societat.
Clar, però què li deim a la gent que diu idò, si no ens dedicam al turisme, què faim? No podem fer res.
Aquí jo sóc un pobre ciutadà. Jo sóc un ciutadà, tinc una mica d'informació, però no tinc tota la informació, això és impossible. El que hem de fer és fer cimeres d'aquestes on hi ha irresponsables d'organitzacions socials, d'institucions supranacionals, d'estats polítics constituïts, etcètera, etcètera, que comencin a posar damunt la taula arguments i sobretot que intentin cercar uns punts d'acord. I això sempre és molt complicat, especialment quan se demana un canvi radical de sistema. El que és segur és que el sistema, mentre es privilegiï i premiï els que més tenen i vagi decantant cada vegada més gent cap al costat de que manco tenim, la veritat és que això vol dir que no funciona. És a dir, 1%. Ahir llegia un article de Miquel Àngel Lleuger, també autor i professor i gran ecologista, i deia, l'1% de la humanitat té el 43% del producte interior brut. No vos bastaria tenir el 2%.
Sembla que no.
El 15%, perquè tenen molt de marge. Aleshores, aquest marge, a part d'aquest marge, està el 89% d'aquest marge, el 80% d'aquest marge, són tot més falsos, són virtuals, són maniobres especulatives que ningú s'atreveix a posar la taxa Tobin, per exemple. És a dir, el capitalisme neoliberal, financer, especulatiu, està amollat i s'ha de controlar. I això ho deia, insisteix, en Sarkozy, l'any 2008 o 2007.
Mm-hmm. Que no ets sospitós de...
Que no ets sospitós de ser membre del GOP, per exemple, que el GOP, a més, és una associació molt moderada. Mm. Vull dir, nosaltres... Ara hi ha uns altres líders i fan un altre... He dit un altre ritme des que jo duia... Però la gent que forma les associacions ciutadanes. No som radicals extremistes. La majoria de nosaltres tenim feina, tenim unes famílies, tenim uns béns per defensar, entre cometes, és a dir, perquè ens ha costat molt tenir-los. El que passa que som conscients de que la codícia és molt forta, és molt potent.
I qui té el poder per canviar les coses? On resideix el poder real?
Esperançadament hauríem de dir que el poder resideix a la societat, a la gent organitzada, a la gent enrabiada. El que passa que verdaderament el els elements, les palanques, els botonets del poder el tenen les grans corporacions. És que també és una evidència que els governs dels estats no comanden. És a dir, comanden allò que en diuen els mercats. Què vol dir els mercats? Com si fos aquella mà invisible, nada més Smith, que és el mestre dels economistes liberals de fa 200 anys. Sí, la mano negra, no? La manera que controla els mercats. Però també té altres documents i altres escrits que parlen de la distribució equitativa de la riquesa. I això és el que falta. La justícia econòmica.
Senyor Raió, parlem de vostè també, per això.
Sí, perquè pareix que faig un sermó de...
Ens agradaria molt saber com viu vostè el procés humà de l'envelliment.
Sí, jo crec que el visc bé, perquè tinc la sort de viure en companyia de la meva parella, que fa molts anys que estem junts i anem funcionant. Ella té la mateixa edat que jo, és a dir, que compartim el procés, diguem, no? I tenim dos fills que també de qualque manera ens donen suport i llavors el grup d'amics que també són de la nostra edat i els vas veient. És un procés d'aprenentatge, és a dir, és la vida humana, sempre i quan estiguis amb salut física i especialment en salut psíquica, perquè també hi ha gent que pateix demències i Alzheimer i coses aquestes, que és veritat, és lamentable, és una pena, fa molta llèstima, però mentre tinguis salut, la vida humana és un constant aprenentatge. Jo crec que aprens fins al dia que te mors, perquè el dia que te mors aprens a morir-te, que és una cosa que no hem pogut examinar-nos i repetir si no mos ha sortit bé, no? Per tant, és una... te n'adones que hi ha febleses que abans no tenies, acobardiments que abans no senties, temors que abans no senties, però bé, tot això és part de l'aprenentatge. És part de l'aprenentatge. Nosaltres procuram fer el que hem fet sempre. El que passa és que, per exemple, l'excursionisme o la muntanya, que ens agrada molt, fer-ho adaptat a les possibilitats que nosaltres tenim ara, i punt, i ja està, i no passar massa pena, no?
Mm-hmm. Pues t'ha deixat escrit que quan fa un llibre per nens o per joves, escriu en realitat per si mateix.
Sí, això hi ha gent que no... Tu entrevistaràs avui un escritor i demà un altre, o millor encara, avui m'entrevistaràs a mi i demà me tornaràs a entrevistar i te diré una altra cosa. Però en general, sí, jo crec que escric per jo mateix. Sí, perquè si penses en ser lector te condiciona molt. I aleshores jo m'ha agradat més a ser una miqueta més lliure en aquest sentit, no?
I no adaptar el nivell de la seva escriptura no, al possible lector, sinó al seu.
En el que jo crec que, per exemple, les novel·les que faig, o que he fet, contes que he fet per infants, sempre he procurat mantenir un cert rigor de vocabulari, de llenguatge i d'expressió, no? Concentrar-ho molt i llegir-ho molt en veu alta, de tal manera que soni bé. Sempre en els alumnes meus, o si vaig a una escola a veure lots, o si qualque persona me demana, Miquel, tu què has escrit, perquè no m'aconsegueix qualque cosa, sempre el diu mateix, llegiu en veu alta. Si és test, sona bé en veu alta, no te talla la respiració, i encara que no l'entenguis, te soni bé, aquest test està ben escrit.
Senyor Raió, nosaltres podríem viure d'allò que cau, com diu la cançó del Fos de Baladre.
No, però sense dubte podríem viure amb menys coses de les que tenim, especialment les que, com han dit abans, tenen massa. Saps què passa? Que recordo un experiment de Nassim Goodall allà a la reserva de Gombe de sots ximpanzés fa molt d'anys, que sense donar-se'n compte, per mort que hi havia hagut un procés de fam pels pobres ximpanzés, els van anar posant plàtans, no? Aleshores va resultar que els ximpanzés van aprendre a atresorar plàtans i a barallar-se per allò que havien atresorat. És a dir, de qualque manera, atresorar d'una manera ambiciosa i egoista genera també la necessitat de defensar allò que atresores, i per defensar allò que atresores és evident que has d'impedir qualcú que assolesqui el que tu tens, no?
Miquel Raió, gràcies per l'anècdota i sobretot gràcies per la visita i la conversa.
Gràcies a vosaltres.
Escoltem una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
I d'aquesta cançó dels Eguissencs Uc, amb lletra d'Isidor Marí, és la proposta musical d'en Miquel Raió per posar fi a la nostra conversa. En el mateix any en què aquest mític grup ha dit l'adéu definitiu després de 45 anys de carrera. Per tots vosaltres, Flors de Baladre.
Flors de baladre en un torrent, per on no passa mai sa gent, amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou. Flors de baladre en un torrent tenen el cor de sol i vent, viuen només d'allò que cau, aigua de núvol i cel blau. Flors de baladre en un torrent no es venen per deu ni per cent. Creuen que tenen un gran riu quan fa un ruixim de mig estiu, i es deixen dur torrent avall com ses al·lotes cap un vall, i ses que queden quan no plou obrin els ulls per veure el sol, i dos teulats que tenen set en els cocons fan un glopet. Flors de baladre en un torrent no es venen per deu ni per cent.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
La formació professional amplia els teus horitzons, perquè posa al teu abast 440 cicles de grau superior, mitjà i d'FP bàsica dissenyats per especialitzar-te en futur. I perquè és la via de formació més ràpida i amb més inserció laboral. Ara més que mai, les Illes Balears necessiten gent qualificada. Inscriu-te a fp.cai.es des del 17 d'agost fins al 7 de setembre. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 és memòria.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio.
Continuem la senda de Som Grans, que ara mateix s'endinsa al terreny de la salut i la nutrició per persones de més de 60 anys. Què pot fer l'activitat física per nosaltres si tenim una malaltia crònica? Idò, segurament més del que penseu. Seguiu escoltant, seguiu.
Grans d'All amb Artur Kellner.
Hola, Artur, benvingut.
Hola, Natàlia.
Ja ho apuntàvem ara a l'entrada de la teva secció, però en concret, com pot ajudar l'exercici físic a les persones amb malalties cròniques?
Sí, mos ajudarà molt a millorar la gent que tingui malalties cròniques. I això és el que volem, que la gent faci una miqueta d'exercici físic, perquè això farà que la seva malaltia crònica, que sempre li deixa tan abatuda, pues, li faci millorar. I parlarem d'una sèrie de malalties cròniques i farem... La veritat és que és com una espècie de mantra, perquè no hi ha masses variacions, però sempre serà fer exercici aeròbic i exercici de resistència. Exercici aeròbic sempre ens referirem a, pues, per exemple, sortir el que sempre parlem sempre de les caminades, anar a caminar, fer bicicleta estàtica, en principi són aquestes variants. Sortir, o sigui, el que vagi, el que tingui una piscina municipal i a lo millor fa natació, pues perfecte. Això són exercicis aeròbics que fan que estiguin en moviment. I després estan els exercicis de resistència, que és d'agafar algunes peses, o no fer peses, però sí fer exercicis de pes del teu propi cos, per dir-ho d'alguna manera, no? I bueno, per exemple, començarem per l'artrosi, que és fonamental en el cas de l'artrosi, aquesta malaltia crònica, el reduir el pes. Fonamental. I en la pràctica d'exercici aeròbic i de resistència mos ajudarà a dir, bueno, lo principal és això, o sigui, al fer l'exercici, pues ja disminueixes el pes perquè estàs fent un exercici aeròbic. Després, al tenir menys pes també mantens la integritat del cartílag, que és lo important, i després també controles el tema de la diabetis tipus 2, que també és una cosa a tenir molt en compte. Després, insuficiència renal crònica. També repetim lo mateix, pràctica d'exercici aeròbic i de resistència. D'aquesta manera també descendirà la tensió arterial i la possibilitat de diabetis tipus 2. No? La depressió. Encara que no sigui un problema físic, està demostrat que l'exercici físic ajuda moltíssim a estar en un estat d'ànim millor i redueix l'ansietat i fa que les persones estiguin millor, no? També diríem que practiquin aquest exercici aeròbic i aquesta força resistència, per dir d'alguna manera, fer exercicis de força per augmentar la seva autoestima, per millorar el patró de somni, que també és molt important amb el tema de la depressió, i després, lògicament, també redueixes l'ansietat, no? Que és el camí que fas per arribar a la depressió, no? Malalties cardíaques. Tornem una vegada més a dir el mateix, o sigui, exercici aeròbic i exercici de resistència també, no? Per què? Perquè d'aquesta manera també baixarà la nostra tensió arterial, prevendrem també el risc de cardiopatia isquèmica, que és la de l'angina de pit, o per dir-ho d'alguna manera també l'infart de miocardi, i controla la diabetis. També és el fer exercici, és una manera automàticament de controlar la diabetis i el colesterol, no? Malalties coronàries. També el mateix, exercici aeròbic i exercici de resistència. Per què? Pues perquè d'alguna manera també descendirem la tensió arterial, controlarem el colesterol bo, que és el que ens interessa, l'LDL, i, en canvi, reduirem el colesterol dolent, diguéssim, l'altre, diguéssim. Reduir la resistència a la insulina, que també és molt important, i evitar, pues, el desenvolupar la diabetis, no? Un altre tema crònic, no? Evitar caigudes. No és que sigui en si una malaltia crònica, però la debilitat pues pot afectar també pels nostres amics. Pues, exercir també, fer exercicis aeròbics i de resistència i d'equilibri. Aquí añadiríem un altre exercici, que és el d'equilibri. Pues, augmentar això, que ens farà? Pues, augmentar la massa muscular i la potència muscular. Les dues coses, massa i potència. Millorar l'equilibri i l'estabilitat. Això és l'objectiu que perseguim. I disminuir la por a caure, perquè moltes vegades és la pròpia por el que fa que puguis caure, no?
Ens limita, sí.
Sí, ens limita. Després, l'osteoporosi, també, el mateix. Exercicis aeròbics, de resistència, també d'equilibri, és important, per augmentar també la densitat òssia i la densitat muscular. Augmentar també la capacitat física i millorar també el tema de la ingesta, l'alimentació. Fer una bona alimentació per al tema de l'osteoporosi, també el tema de calci i tal, és important. Després, gent que tingui diabetis tipus 2, tipus, d'alguna manera, el que no és insulinodependent, no? Pues fonamental també fer exercici aeròbic i de resistència per millorar la sensibilitat a la insulina, també, d'aquesta manera, controlar la dislipènia, que és l'alteració dels lípids en sang, és a dir, el colesterol i els triglicèrids, bàsicament, no? I disminuir la tensió arterial i el greix visceral, que també és molt, molt important tenir-lo controlat. Després, la fragilitat. Amb l'edat, pues, també és una cosa que tothom amb l'edat anem cap allà, no? I és també pràctica d'exercici aeròbic i de resistència per augmentar la massa muscular, la potència muscular, millorar l'alimentació amb la ingesta de bons nutrients, proteïnes, que ho hem dit moltes vegades, i augmentar la capacitat física. I així, pues, està més fort, en definitiva. Pel tema de la incontinència urinària, que també en les persones majors de vegades se produeix, també, pues, exercicis d'equilibri i exercicis de Kegel, que alguna vegada ja vam estar parlant d'ells, que és per reforçar la musculatura del sòl pèlvic, no? També per millorar d'aquesta manera la mobilitat, augmentar la potència dels músculs i retardar i controlar la incontinència urinària. Aquest és l'objectiu. En conclusió, tenim una malaltia crònica, no és excusa per no incorporar l'exercici a la nostra vida, no? I segur que aconseguiràs, pues, lògicament, millorar-la, i aquest és l'objectiu d'aquestes pautes, no? O sigui, animar la gent a que faci exercici físic per no limitar-se.
I tant. Artur, moltíssimes gràcies, i jo et convido a desenvolupar en pròximes seccions els exercicis de manera més extensa, sí, per cada tipus de malaltia crònica que ens has apuntat avui, perquè em sembla molt interessant.
Perfecte.
Gràcies.
Però així.
A IB3 Ràdio, Som Grans, amb Natàlia Blanes.
Amb la cimera del clima COP25 encara una mica viva, té molt de sentit el llibre que avui ens duu una Mireia Balasch, Les seves històries majúscules. És una publicació que reuneix contes de 13 ancianes que donen consells al món. Mireia, benvinguda.
Hola, molt bones tardes.
Què és aquest llibre que ens proposes en aquesta ocasió?
És un llibre un poc especial, eh? El vaig trobar a la llibreria, allò que estava bé, d'una ullada. No cercava un llibre per aquesta secció, realment estava mirant alguna cosa per llegir, i vaig a la portada i posava La voz de las 13 abuelas, i a la portada surt, com podem veure, la fotografia de 13 dones indígenes, que ja es veu que són de diferents parts del món, que van totes amb un mocador blanc, i el subtítol del llibre, Ancianas indígenas se aconsejan al mundo. Vaig pensar, em va agradar això que fossin dones, això que fossin padrines, que fossin persones que les seves comunitats tenen un poder especial, i vaig dir, venga, llegim-lo. I, com bé dius, és un llibre que té molta relació amb el canvi climàtic. Tracta d'una cosa que jo crec que hi ha molta gent que no sap, que és que l'any 2004, ja fa temps, hi va haver un consell d'aquestes ancianes. Es van reunir a Nova York aquestes 13 ancianes de 13 tribus diferents. N'hi ha del Nepal, n'hi ha africanes, la majoria són d'Amèrica, però bé, són persones bàsicament que tenen una gran espiritualitat, és a dir, elles no són persones materials i han arribat a ser ancianes normalment a través d'experiències bastant, bastant dures, no? Són dones molt vinculades, clar, és un llibre sobre el poder femení, però no perquè jo sigui ni feminista ni perquè estiguin en contra dels homes, ni no, perquè bé, hi ha algunes comunitats en les quals la saviesa la representen les dones, que representen la Mare Terra, la capacitat de crear vida i sobretot de mantenir els llaços de la comunitat. Una cosa curiosa és que tu veus les fotografies i són persones joves, és a dir, el fet de dir-te ancià per altres cultures no vol dir una persona vella i arrugada, sinó una persona que el que té és saviesa, és a dir, padrí, ancià és sinònim de saviesa i no cal tenir 80 anys, però en pots tenir 50. Bé, vaig trobar que eren molt interessants i que el seu missatge, no sé si tu o la gent que mos escolta té, suposo que tots tenim padrines i padrins, i a mi em recordava molt a com era la meva padrina, no? Una persona que el manco a mi, com a mare cadascú és com és, però com a padrina, què t'ensenyava? Et parlava de la bondat, de que tots som iguals, una persona que mai vaig sentir parlar malament d'una altra persona, i això que sembla, dius, és un doi, no ho és. Nosaltres no ho fem, tu fas això de no parlar malament mai de ningú, pensar que tots som iguals, tenir respecte per la terra, pel tema que trepitges, anar amb una, no trepitjar fulles, o quan la trepitges pensar, estic trepitjant una fulla, o estic sortint del camí, o en aquest arbre, en el meu fill, i ha fet el pipí, ostres, pobre arbre, no? Li has de demanar perdó. Són coses que semblen molt d'ajudes, però que, bé, jo crec que no ho són, i elles et diuen, no, aquí tots som iguals, i tu no ets més important que una pedra, ni que una altra persona, ni... Llavors, bé, vaig trobar que és bastant interessant. En el llibre t'explica les seves històries, moltes són traumàtiques, han estat en estat alcohòlica, l'altra ha perdut el marit o ha perdut la mare, i com, bé, han arribat a, en contacte amb les seves tribus, a fer com una cerimònia, i les han sanat. Es declara també en un altre sistema de sanació. És bastant curiós. I el que totes elles coincideixen, que és una cosa que hem sentit moltes vegades, és que amb el canvi de segle hi ha un canvi de paradigma. I després de 500 anys de molta moguda i molta violència i molta energia masculina, ara comença a haver-hi un canvi de consciència cap a la feminitat. I el que farem és escoltar una d'aquestes padrines, que he pogut trobar una entrevista del 2009, i més com xerra castellà, és perfecta, és na Flor de Mayo, és de Nicaragua, i ella explica això, que estem en un moment molt, molt especial.
Ahora es la nueva era, es un nuevo tiempo, es el tiempo que las energía femenina regrese. Está en la profecía. Esto es parte de la profecía. Entonces ahora nosotros, las mujeres, tenemos que recibir nuestro poder y trabajar con nuestro poder.
Totes les padrines coincidien amb això. De fet, el mateix consell era una profecia de moltes tribus, i n'hi havia algunes que deien, no, és que jo quan era petita, la meva padrina em va dir que jo em reuniria, jo seria una padrina i em reuniria amb d'altres persones com jo. I n'hi ha una que diu, la meva padrina em va regalar 13 pedres i 13 plomes d'au, i jo no sabia per què servien. I quan vaig tenir 60 anys vaig saber que aquestes 13 pedres eren per les 13 persones que composàvem el Consell. Ja és de creure, però és com massa casualitat que totes les tribus tinguin la mateixa profecia i s'acabi complint. Dius, alguna cosa de veritat hi ha. I a part de tot això, hi ha una... un altre missatge que és molt relacionat amb el canvi climàtic, no? Elles són persones que consideren que això, tots som iguals, per tant hem de cuidar el medi ambient, i parlen sobretot de la lluita que hi ha hagut durant molts anys entre el nord i el sud, i aquesta lluita és el que ens ha duit fins aquí, no? Fins a sobretot on estan els grans cementiris nuclears, que és el que estem explotant, els recursos del sud. Tot això forma part també d'una profecia, que és la profecia del còndor i l'àguila, i aquesta, bé, acaba dient que ara és el moment de decidir cap a on volem anar. I si vols, escoltarem un poquet aquest miniconte, que són 30 segons d'una història que és ben bonica.
Diu la llegenda que fa molts anys Amèrica del Nord i Amèrica del Sud eren una sola terra, però hi va haver un terratrèmol i els pobles es van dividir i varen seguir camins diferents. La gent del sud es va acabar autodenominant el poble del còndor, un au que representa el cor, la intuïció i el misticisme. El del nord, en canvi, va triar l'àguila, un au que representa el cervell, la raó i el materialisme. La profecia deia que al voltant del segle XV els dos pobles convergirien, i l'àguila estaria al límit d'exterminar el còndor. Ara bé, 500 anys més tard, les dues aus tornarien a volar juntes.
I estem aquí. Estem en el punt que hem de triar si materialisme o espiritualitat, si ens quedem en aquesta terra o si la malbaratam i esperem un miracle, no? Arribar a la Lluna o a un altre planeta abans d'acabar amb aquest. Supos que no, que tothom té bastant clar cap on hem d'anar, però la tria és personal, aquí no obliguem a ningú. Bé, és una profecia, no sé, que estem bastant... que tot és molt simbòlic, però que és molt entenedor, no? Bé, aquest llibre parla d'elles i també parla del fet de que el seu coneixement ha estat com tancat, com se'l guardaven per ells mateixos, no? Vull dir, tots tenien els seus misteris, tenien la seva manera de sanar i passava de pares a fills, però no agafaven un micròfon, se n'anaven a Times Square i ho explicaven, perquè creien que no tenia sentit. Ara això ha canviat. Ara comencem a conèixer els rituals, comencem a conèixer el poder de les plantes medicinals. Han considerat que si volem salvar el món, tot aquest coneixement que ells tenen ha d'arribar més enfora, perquè és que cada vegada són menys, se'ls està exterminant, molts no viuen al lloc on havien nascut. Per tant, aquesta informació ara és quan l'estem començant a veure. I aquí també és on Flor de Mayo explica que, per exemple, amb el que és la profecia d'any 2012 dels pobles maies, els occidentals no van entendre res, perquè fins fa molt poc les persones maies no havien decidit posar-se en contacte amb el, entre cometes, món occidental i explicar els seus misteris. I això també forma part un poc de la supèrbia, no?, de moltes persones del món occidental, que es pensen que saben de tot quan realment no és així. Llavors, jo crec que ella ho explica bé, d'una manera molt, molt clara, no?
La realitat és que les persones occidental no saben nada, no saben traducir. ¿Por qué? Hasta ahorita, digamos, ahorita en el 09, ninguno de los ancianos mayas le han dado la autoridad que hablen por ellos. Entonces, este misterio, la gente occidental no lo saben.
Mireia Velasco ens ha parlat de La voz de las 13 abuelas, escrit per Carol Schaeffer, publicat per primera vegada l'any 2008 per Editorial Luciérnaga, tot i que ha tingut edicions posteriors. Mireia, moltíssimes gràcies per dur-nos una mica d'aquestes veus que han pogut sentir els nostres estimats oients també aquí i per proposar-nos una altra mirada als problemes actuals.
Faltaria a altres.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio. A l'agost molts fan vacances. D'altres estudien els exàmens de setembre. D'altres apunten pros i contres d'allò que faran a la tardor. I d'altres treballen. A IB3 Ràdio et proposam passar unes hores entretingudes i refrescar un estiu atípic amb un programa no del tot convencional. La Gran Vida, de dilluns a divendres, de 9 a 1 amb Mònica Borràs i de 3 a 6 en Celestí Oliver, a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts al Tentol, el primer concurs en el qual concursen totes les lletres.
No me podeu fer competent amb un amic meu, perquè ella va perdrà i li sabrà greu.
Escoltarem gent de Rau de les Balears que ens parla del tema d'avui, la música.
Ah, Fabial.
Com es llauts, mandolina, sabandúria, seguiterres, guitarró.
D'on m'has dit que és?
De quin poble és la persona que parla?
Els balls populars i les cançons populars.
De Formentera.
Cada dimarts, a les 6 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Apollem-se a escoltar IB3 Ràdio al 101.1 de la FM.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Què passa amb els actors i actrius quan tornen grans? Quanta feina tenen? En quines condicions? Quants adobes cobren? Poden viure de la seva professió? La persona amb la cara parlarem sobre el particular, que és qui no ha pogut evitar fer una petita rialla, no sé si amb certa ironia. És una persona que té 75 anys, que és actriu jubilada i que pertany a l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears. L'hauran vista en pantalla en nombroses pel·lícules, potser la més destacada és El Bola, de l'any 2000, i també a sèries de televisió molt populars a Espanya, com La que s'avecina, Cuéntame, Hospital Central, o la més recent, Imperium. Com que ha fet molta feina fora de les illes, és segurament més coneguda com Anna Frau, per nosaltres ella és Naina Frau, i li donem la benvinguda a Som Grans. Naina, com estàs?
Moltes gràcies. Pues sí, aquí som com algú, i a més ho lluï jo, la Aina Frau, però quan jo me'n vaig anar a Madrid, lo de Aina era, ho deia molt malament i al final va ser Anna Frau.
Van desistir.
Sí, però jo aquí som Aina Frau, que és el meu nom realment.
D'acord, Aina Frau. Idò, quan torna gran, és possible viure de ser actor professional, ja sigui de cinema, de teatre o de televisió? S'arriba a finals de mes?
Hombre, jo crec que les figures que fan cine, que són molt importants en aquest país, sí que hi poden viure, no? Però les persones que han estat actors de repart sempre, pues, sí, han aconseguit que els acotissassis i tenir una jubilació, pues, sí, més o manco poden anar visquent. Perquè, a més, l'actor té aquest avantatge que pot anar fent feina, malament estigui jubilat. Però, clar, realment no s'escriuen papers, molt poquets, per gent jubilada. De fet, no s'escriuen papers per dones majors ni per dones a partir de 50 anys. És un desastre, això. Mai de la vida tornat a estar homos que escrivien per homos, perquè eren els que governaven el món, no? I clar, si no hi ha històries, tampoc hi ha personatges. Surt una predina de tant en tant. Jo ara estic fent una predina a Mai Neva Ciutat. Predina, sí, està molt bé, m'encanta, però durant tota la meva vida, pues, a una època més que jubilats de 50 anys, que quasi te jubilen, perquè és molt difícil, perquè ja fas predines, no pots fer dones amb un poc de poder o amb un poc de triomf, no, és molt complicat, però perquè no escriuen, a més. I viure-hi, pues, ja te dic, si tenen aconseguit una bona jubilació, pues sí, però si no, han d'anar fent feina. I jo crec que Mallorca, de la manera que se fa feina, que és, com diríem en castellà, salto de mata, vull dir que fan els fins de setmana o més, o això, és molt difícil. Ara bé, també a Madrid o Barcelona, ara també només fan fins de setmana, ja ha canviat. La meva època feien feina cada dia, ara ja no. Per tant, és molt difícil juntar dies.
I per què només caps de setmana?
Pues perquè no hi ha gent. No hi ha gent que vagin, no sé, o perquè el que costa ara fer teatre, però jo recordo
quan... Xerres de teatre.
Sí, quan... No, però les pel·lícules se fan poquíssimes aquí. Sí. Se fan molt poques pel·lícules. Sí, sí. I sobretot pel·lícules que siguin de dones. És veure que, de sobte, hi ha qualque director que precisament fa una pel·lícula de dones, no? I hi ha una escritora que escriu novel·les sobre dones, però són casos especials. Lo normal que està fet és... Hi ha una dona protagonista, lo millor, però tots els altres són homes, no és fàcil. No és fàcil. Ah, i se fan els fins de setmanes perquè les companyies no tenen... Ara se paguen molt els ajuntaments, ha canviat molt. Les empreses de teatre han canviat molt, les empreses de locals han canviat molt. Tot Espanya hi ha teatres, però no hi ha pressupost per fer feina, i s'ha reduït a fer feina divendres, dissabte i diumenge. A l'època que jo feia teatre, descansàvem els dilluns, i dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge fèiem feina i cobràvem el diumenge. I el dilluns tornàvem a descansar. I clar, això fa dies. Però ara això no és així. Però a Mallorca hi ha poques persones d'edat ara mateix actives, m'apareix que sí, que jo sí, perquè estic encantada de seguir fent feina i em faré sempre que pugui, però vull recordar Sí, n'hi ha un parell, sí, però no n'hi ha una per veritat. I no sé si han arribat a posar-se a jubilar o han tingut altres feines, que a Mallorca és molt típic tenir una feina i també estar d'actriu, perquè no hi ha manera de viure d'una altra manera. No, clar. Perquè no els agradàs, però viure només d'actuar.
I és compatible cobrar una pensió de jubilació i seguir fent feina? No te penalitza?
Sí, me penalitzen, sí, sí. Reparteixen la meva jubilació en els dies que faig feina i me lleven aquests dies. O sigui, jo faig feina un dia al mes, me paguen un dia menys. No me paguen, me paguen sense. I a final de mes rep una carta que diu cobrat indebidament tanta quantitat, ho ha d'ingressar en tal, i s'ingressa.
Uh-huh. Així tot, val la pena?
Sobretot perquè quan tens ganes de fer feina, pues jo disfruto tant que, mira, sí, val la pena. De vegades te surt una cosa per l'altra, o un poquet més, però si ho has disfrutat, mira, és igual.
D'aquesta passió, però, molts empresaris potser se n'aprofiten.
Sí, exactament, sí. Se n'aprofiten molt perquè paguen menys. La veritat és que els sous d'actors han davallat una barbaritat, perquè abans cobraven d'una altra manera. Ara cobren els mínims que l'associació d'actors de Madrid o d'aquí o de Barcelona marquen. Abans tenies...
De quines quantitats estem xerrant?
Pues m'ha pres que són, és mínim, m'ha pres que són 300, no t'ho jura, però crec que són 350 o 400 euros de repartiment. Després, quan ets secundari...
Per una pel·lícula sencera, com a actor o actriu de repartiment.
Sencera no, sencera són dies de feina, i tant de dies, no sé què, si el protagonista cobra el milions segons que seva categoria, això és una altra cosa. El protagonista és perquè no cobra el que li dona la gana, igual per una sèrie, cobra el que li dona la gana. T'estic xerrant de gent de repartiment,
sí,
o secundaris, com la majoria, o secundaris, com a molt. Això seran... Els mínims, perquè són 400 i 600, 650. Llavors, els protagonistes poden demanar el que vulguin que els hi paguin. No vol dir que els ho paguin, no. Però hi ha diferents preus. Per la categoria, no la categoria, potser hi ha més categories que cobra menys, més categoria com a actor, però van. Això és el més important, que venguis. Si el teu nom aporta algo a que la gent vagi al teatre o la gent vagi a veure la pel·lícula, això costa més.
Evidentment. Em sembla, si no vaig errada, les dades que he llegit sobre el sector diuen que menys d'un 9% dels professionals poden viure de ser actor o actriu, i d'aquests només uns 2,5% tenen un sou que supera els 30.000 euros anuals.
Sí, sí, sí. És
a dir,
realitat.
Estem xerrant d'una precarietat extesa a tots els professionals, gairebé.
Absolut, sí, sí. Hi ha molta gent que se dedica a l'ensenyança perquè no pot sortir endavant com a actor. Ara mateix, mira, les coses han canviat en quant a que hi ha molta més feina. Però m'enric, perquè quan jo vaig decidir ser actriu no estava ben vist ser actriu. Hi havia feina, però hi havia menys gent que s'hi dedicava. Ara està de moda ser actriu o actor, i ara hi ha molta gent que s'hi dedica, moltíssima. Per lo tant, és difícil. Hi ha molta gent que lluita per aconseguir fer coses, i no vol dir que és que ho aconsegueix que siguis millor, eh? No, la vida te troba un moment oportú a un lloc on has d'estar i fa que les coses funcionin.
I les plataformes digitals que proliferen ara i fan molta producció pròpia, ajuden o poden ajudar en un futur a que hi hagi més feina i en millors condicions per als professionals?
Supos que sí, hi ha més feina, però tothom diu que no paguen gaire bé les plataformes. Però ja t'he dit que el que t'he dit és més o manco els mínims. Això ho han de pagar, això ho han de pagar. Però sí, clar, hi ha més feina en les plataformes, molta més feina. No sé si millor feta, segons qui la faci, segons també és que invertesquin, però sí, hi ha més feina. També hi ha molt més actors i actrius. Molt ben preparats, saps? Molt ben preparats. La joventut està molt ben preparada. Canta, balla, fa esgrima, xerra idiomes... És molt guapo sentir-los, veure-los, i molt bons actors moltes vegades. Antes jo sempre deia que hi havia millors actrius que actors. Ara hi ha molt bons actors. I aquí a Mallorca hi ha molt bons actors i molt bones actrius.
Així és. Ho has apuntat abans. Doble discriminació, en realitat, la que pateixen les dones.
Exacte.
Grans. Per edat i per sexe.
És que no hi ha papers escrits, perdona, n'hi ha qualcun, hombre. Però no és l'habitual. I a més, si són majors, desapareixen. O sigui, ningú escriu per persones majors. Ningú. Ha de ser que sigui una predina, i si és una tia ja la fan major, quan tens 50 anys ja pots ser predina. I això resulta que les que en tenen 65 però ja no ocupen perquè ho fan les de 50. Però poques vegades, no és que nosaltres mateixos mos fa sense competència ni prou feria, és que hi ha un món que has de ser guapa, quan més guapa siguis i quan més jove siguis, està molt bé ser predina en els 50 anys, com que de vegades passa, però no és lo normal. Normalment una predina en té 60 o 65, no? Però el gran problema és que no hi ha obres escrites per dones. Ara les dones n'escriuen. També.
Clar, Ventura, aquesta serà la via, no?
Sí, aquesta.
Pel futur, perquè sí. si les arts escèniques han de reflectir la realitat en la que vivim, és un contrasentit.
Clar.
Que no hi hagi papers de dones de 50, 55, 56, amb situacions normals de les que veiem en el carrer, no?
Clar, perquè ara mateix les dones estan ocupant puestos que antes no ocupaven, i tenen una història també, i també podria ser interessant que els contassin, no? Des d'un altre punt de vista, de que la dona ha lluitat per aconseguir una igualtat i defensar la igualtat, i pues, les dones ho fan, però no moltes homes. Jo, moltes novel·les que llegesc, sí que hi ha famílies de dones protagonistes i tal, però sempre ha estat a l'enrevés, i com que ha estat a l'enrevés és el que tenim.
Fem-hi des d'aquí una crida, no? A les dones creadores d'obres i de pel·lícules, sí. perquè no en facin més i
sí,
que puguin
igualtat, arribar al públic. Que aconsegues que en igualtat, no vull dir que siguin 3 i 3, però el que aconsegues que el món en realitat és... Hi ha homes i dones, i hi ha homes i dones que han de... I les vides són interessants, les dues, segurament. No sé de tothom, però n'hi haurà d'interessant tant de dones com d'homes. I una persona jubilada, jo suposo que té una experiència important que contar. No totes, tampoc, però hi haurà vides de gent que té coses que contar de la seva experiència a la vida, no? Dic...
Evidentment. Aina, s'està tramitant ara el Congrés, suposo que ara amb tots els processos electorals, el nou estatut de l'actor i el treballador cultural, crec que es diu. No sé si estàu
No el conec.
No.
Ja m'hi procurarà, que ho dius.
Sí, i bé, és un text que jo crec que... Estatut de l'artista, perdona, de l'actor. Estatut de l'artista i del treball cultural. Se suposa que té més de 60 mesures contra la precarietat en aquest sector. Però fins que no tinguem govern, m'imagino que no hi haurà novetats
no.
En aquest sentit.
A ISGE, tu saps que és una societat...
Sí.
A ISGE protegeix en aquests actors que, clar, quan... fa anys, la generació anterior a la meva i l'altra més endarrere no tenien ni seguretat social, i a ISGE té una fundació que els actors que no tenen casa els dona un dot més i els aconsegueix una casa compartida o algo, protegeix d'alguna manera els que tenen pocs ingressos perquè no hagin de dormir al carrer o que els alloguen cases per compartir amb altres, o els ajuda i si no arriben a un dot més els apaga aquest dot més perquè tinguin una vida més digna, perquè aquesta gent no tenien, ningú pagava, de fet jo quan vaig començar a fer feina no me pagaven la pagaven el dia que estrenava, un de setmana, i que te donava i tu ja no te preocupaves de pensar, i llavors resultava que no t'havien pagat més que aquest dia. Era així. Després se va començar a vigilar això, i ara no pots fer una funció de teatre sense tenir seguretat social, perquè si no te cau damunt una multa terrible.
Així tot, hem de dir que Naina Frau és una de les privilegiades, malament sigui dur dir-ho així, una de les privilegiades del sector, perquè ha aconseguit cotitzar els anys suficients per tenir una jubilació.
Sí, tinc sort, he tingut molta sort, he fet molta feina, per sort, i he fet feina a gent que ha pagat sempre, i n'hi ha hagut qualcun que no ha pagat, però de totes maneres he juntat hores suficients, dies suficients per estar jubilada i estar tranquil·la. Però la tranquil·litat no la m'adona a tope. La tranquil·litat m'adona que de vegades me criden i puc fer feina i me divertir, que ho passa bé. I a més m'agrada molt, molt, molt fer feina amb la gent jove d'aquí, perquè me regala molt i m'ajuda molt a fer coses noves i aprendre coses d'ells, i ho passa bé, i sempre que puc ho faig.
Idò, Aina, que pugui seguir així, que segueixi a venir molta feina per gent com tu i altres persones que estan en la mateixa situació, i llarga vida a les arts escèniques.
Moltes gràcies, sí, això, t'he interessat.
Elton John ens serveix l'acomiadament musical d'avui amb aquesta cançó que està dedicada a l'actor i cantant cowboy estadounidenc Roger Rogers. Va per tots els actors i actrius grans d'aquesta terra i de més enllà. Gràcies i la pròxima. Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada. TV.